Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ofereix Ràdio Volta.
Come on, Jamie, come on, croca.
Allez, if you have the leg, you have nothing to lose, hein, Sina. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 104. Pogacar a les carreteres del Berguedà. Ja em puc morir. No ens passem. No ho penso fer, no en tinc cap intenció. Però és que quina volta que hem viscut. Quin somni, eh? Quin Pogacar, quina etapa berguedana. El record d'aquesta volta, estic convençudíssim que molts el tindrem a dins durant molt i molt temps. Per qüestions pràctiques, perquè és probable que marqui un abans i un després de la prova, i per qüestions sentimentals, emocionals. Mireu, aquí al Berguedà molta gent recorda la Setmana Catalana del 1975, quan hi va haver una cronoescalada entre Casserres i Caral, i va guanyar Eddy Merckx. Tothom ho recorda. 1975. Fixeu-vos quants anys fa d'aquell dia, d'aquella jornada. Doncs ara, per fi, passem pàgina. El record a partir d'aquest moment serà Caral, igualment, però amb Tadej Pogacar. Bé, comencem un Ràdio Volta dens, important, interessant. Serà de talla XL, com ja us podeu imaginar. Avui tindrem per aquí Josean Fernández Machín, el director de l'UAE, el director de Pogacar i del Marc Soler. Tindrem aquí també el Rubén Peris, el director, president de la Volta Ciclista a Catalunya. Tindrem també el Xavi Florencio, que això són deures de la setmana passada. Recordeu que us ho vaig prometre, aquest reconeixement de la prova berguedana. I tindrem el Fletxa, que torna, reprèn la seva col·laboració al Joan Antoni Fletxa, i a més, millor no podia arribar. Més indicat impossible, perquè estem de ple en la temporada de pedres, de les clàssiques. Tenim una mirada a cada banda, per una banda la Volta i per l'altra banda les clàssiques. I ara sentirem, en el resum sonor, com sempre, fixeu-vos en Mathieu van der Poel, que va guanyar l'E3 Harelbeke aquesta passada setmana. No sentirem narració de la prova, sinó la narració del podi. Ja sabeu que és molt habitual en aquestes proves que els premis siguin singulars. Doncs bé, a la Harelbeke el premi és una gran gerra de cervesa, una gran copa de cervesa, molt gran pel vencedor, més petita pel segon i pel tercer. Passarem també per la Gent Bevelgem, guanyada per Mats Pedersen, justament per davant de Mathieu van der Poel, en un final increïble. I encara més increïble el de la prova femenina, amb victòria final de Lorena Vives a la photo finish. I això, com que va ser per davant d'Elisa Balsamo, ho recuperarem de la televisió italiana. Que bé que s'ho passen amb la Ilenia Lazzaro, és fantàstic. I com no, recuperarem moments de la volta, d'aquesta part final de la Volta a Catalunya. Va, tanqueu els ulls, que venen 3 minuts de resum sonor per posar-nos al dia. Esteu a punt? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Un po' di birra, non so se birra gelata con tutto il freddo che hanno.
Birrone e birrino.
Questo è bellissimo. Birrone e birrino.
Vediamo un po' che se lo bevono.
Tra l'altro è tutta schiuma per il buon Mattie, quindi. Tu la vuoi bere? Sì, vai, adesso la dà qualcuno del pubblico. La dà qualcuno del pubblico. Sei un idolo, Mattie, sei un idolo. Bellissimo. No, dai, fantastico.
Drops now, getting twitchy. Here we go. Ooh. Mads Pedersen opening up early, Adam, and he's gone early. Pedersen, Van der Poel's in the wheel. I don't think there's a gap just yet. Can Mathieu van der Poel come off the wheel? They're going to be up alongside each other here. Van der Poel in full effect right now, up alongside each other. It is neck and neck to the line. He's gone. Mads Mats Pedersen gets his second win in Gent-Wevelgem in Flanders Field. I don't know whether
it was... Elisa Balsamo prova a superare Lorena Vives, testa a testa, Balsamo Vives, Elisa Balsamo con Vives. Immenso. Aspettiamo, siamo al punto finish, perché tu dici Elisa Balsamo, io invece mi sento di dire Lorena Vives, guarda. Bravissima anche Chiara, anche con Sonny.
Ah, no, vediamo. Elisa, non so, può dire. Cioè, adesso vediamo. Vives.
Lorena Vives.
Però veramente una volata bellissima.
En attaquant à 82 km de l'arrivée. Il avait enchaîné avec une troisième place du côté de Milan-San Remo. Même les motos ne vont pas assez vite pour Tadej Pogacar. Allez, regardez, il demande aux motos de se pousser. Ah, il a peut-être un record de la montée à aller chercher aussi, non?
Un hat-trick no històric, però sí, sens dubte, per recordar-lo durant molts anys. Pogacar, que roda en solitari, ha superat ja aquests trams amb tants aficionats. Recordar que els últims 400 metres no són plans, però sí que el desnivell cau bastant. Ara veig el campió eslovè, banderes de la ciutat de Berga, banderes catalanes també estelades, gentada aquí en aquests últims 750 metres perquè Pogacar es coroni com a vencedor d'aquesta volta. Quina gentada, està volant l'eslovè darrere seu. La lluita és per la tercera posició del podi. Segon serà Mikel Landa. Revolta la capella de Sant Antoni. Tadej Pogacar, que està rodant. Està enganxat a les motos de seguretat. Quina gentada que hi ha. No pot passar Pogacar.
Y ahí viene también Pogacar, que se va a lanzar, ¿eh? Ahí viene Pogacar, parado. Ahí viene Pogacar, ahí viene Tadej Pogacar. Que lo puede conseguir al sprint. Míralo, míralo, míralo.
Sí, señor. Oh, vaya, vaya, vaya.
Genio de la lámpara. Al sprint también ganando en cuesta abajo. Tadej Pogacar consigue la victoria.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, ja ho hem sentit, eh? Hem començat amb l'E3 Arelbeke, aquest Birrone Birrino, que m'ha fotut una gràcia tremenda per parlar d'aquestes gerres de cervesa. Tamany XL, mida XL, per ell, per Van Der Poel, i petita pel segon i pel tercer. Sei un ídolo, li deien a Van Der Poel, que va acabar regalant la seva gerra als aficionats perquè fossin ells qui se la bevessin. Busqueu les imatges. Ell no en tasta ni un glob, però regala aquesta copa gegant als aficionats. A la Gent-Wevelgem, victòries de Mats Pedersen i de Lorena Vives, abans us ho deia, sobretot la de Vives, l'esprint ajustadíssima per davant d'Elisa Balsamo, però quina gran volata, quin gran esprint que ens van oferir. De la volta hem recuperat aquell moment en què Pogacar va tan ràpid que fins i tot la moto dels Mossos d'Esquadra li feia nosa i li fot unes garrotades a la caixa del darrere per intentar passar, això ja dins de l'últim quilòmetre. I sentíem en aquesta narració d'un servidor, quina gentada, com cridaven de fons. Ens va traslladar als cims més importants del Tour de França, que vam viure a Caral, per acabar amb la quarta de Pogacar. Quatre etapes, general, muntanya, regularitat, i no es van portar la dels joves perquè ja ha saltat d'edat. Quatre etapes en una volta de set etapes, de set dies. Ningú guanyava quatre etapes a la volta des de Cipollini, el 98. Com us podeu imaginar, Cipollini va guanyar quatre etapes, però no va optar a la general com ha fet Pogacar en aquesta ocasió. Vinga, va, que de seguida anem amb el Fletxa. Avui anirem intercalant volta amb clàssiques, perquè a banda del que hem viscut ja ve Flandes. I qui millor que el Fletxa per parlar-nos del que ens hem d'esperar. Però abans començarem amb el Josean Fernández Machín, amb el director de l'UAE, per parlar de Pogacar. Però abans, encara, avui us deixaré anar tres secrets, o tres xafarderies, al llarg del programa. Tampoc són de gran envergadura, eh? No espereu aquí que destapem algun secret d'aquests innombrables. Però amb el primer vull recuperar una escena que es va viure dissabte al matí pels carrers de Berga, tocada a la plaça de Sant Pere, en una pastisseria, la Dolceria Pujol, on molts haureu vist les imatges de la mona gegant del Sep Cus. Hi havia més mones. L'Albert, el pastisser, l'Albert Dorna, també en va dedicar una al Pedro Delgado, al Perico, i una al Carlos de Andrés. Ells dos ho sabien. També és cert que amb la gentada que hi havia a la sortida i que ells arribaven atrafegats, havien de treballar, tampoc podien adormir-se per pujar de la Caral, era molt complicat que passessin per la pastisseria. Però sense avisar i sense que ningú sabés, es van presentar allà tots dos. Aquest és el moment.
Ha fet molta il·lusió, tantíssima gent en la salida que serà fantàstica l'etapa.
No, Pedro.
No, Pedro. No, Pedro. Qué bueno. No se lleva para la foto.
Bueno, mira, va a ser
com sentiu de fons, el Perico li va fotre queixalada a la seva mona mentre li estaven fent la foto davant l'escàndol dels fotògrafs. Li va fotre una segona queixalada. Bé, és el seu caràcter. Passava pel carrer i tothom l'aturava. El Carlos de Andrés, el Carlos va marxar ràpid a buscar el cotxe per pujar cap a dalt a la Caral i el Perico encara es va desviar uns minuts per passar pel Museu Comarcal a visitar l'exposició del Kelme que hem muntat aquestes setmanes a Berga. Encara la podeu visitar aquests últims dies de Setmana Santa. I tornant, tothom el parava al mig del carrer per fer-li fotografies. Ell sabia que el de Andrés l'estava esperant, intentant no aturar-se. En fi, va ser una escena bastant còmica. En fi, això no seria tan secret. Seria més aviat xafarderia del que hem viscut aquests últims dies. Ara sí, com us deia, Machín, just després d'acabar aquesta volta, encara al circuit de Montjuïc. Machín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Fantástico.
¿Cómo vas de adjetivos para añadir a lo que hace Tadej?
Siempre he dicho que Tadej es la perfección hecha ciclista y aquí ha hecho una obra de arte, ¿no? Creo que nadie tenga ninguna duda que es alguien que está haciendo historia en el ciclismo y aquí en Cataluña, bueno, pues ha hecho un poco más de esa historia.
¿Era el plan? Porque una cosa es luchar por la general y la otra ganar incluso hoy.
Sinceramente, sí.
¿Sí?
Sí, sí, pero sí es cierto que ha habido algún cambio en el sentido que el primer día sí que luchamos para ganar la etapa del sprint con él. El segundo y el tercero era selección natural y entendíamos que Tadej podía estar luchando por la victoria de etapa si no había una fuga y controlábamos las fugas. Sabíamos que ayer era también una selección natural y hoy el plan era que intentase ganar Marc Soler.
Vale, muy bien. Se ha encontrado bien Tadej, aquí le hemos visto ya no solo en carrera, sino incluso fuera, con la afición. Me contaban que estaba pues contento con todo, los traslados, los hoteles. Le ha gustado la vuelta, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí. Tengo que agradecer a Rubén Peris porque cuando hablé con él, la posibilidad de que Tadej viniese, hablamos del tema de los hoteles, que es algo que realmente nunca pediría un hotel que nosotros no pagaríamos. Entonces, la verdad que hay que agradecer a la organización su predisponibilidad, su amabilidad y sobre todo, bueno, pues en muchos casos la seguridad, que ha habido momentos donde, sobre todo como ayer en Berga, que había no sé cuántas cientos de personas, no sé, no lo sabría contabilizar, pero muchísimas personas, y a veces cuando quedas bien con 10 y hay 500, pues vas a quedar mal con 490, entonces la verdad que la organización ha estado ejemplar.
Me contaban pues miles en la última subida, en esta etapa de Berga. ¿Cómo lo vivisteis? Ya no solo Tadej, sino todo el equipo, subiendo con los coches, viviendo todo lo que se vivía. ¿Cómo fue todo?
La verdad que espectacular. Si te digo la verdad, no sé si no tengo ni idea por qué, pero nunca he visto una Vuelta a Cataluña con este público, gente. En España o Vueltas a España o un País Vasco o alguna carrera muy, muy particular, nunca había visto la aceptación que ha tenido la Vuelta a Cataluña, porque recuerdo muchos años atrás victorias con, lo que sé, con Perdiguero, o me acuerdo con Piepoli, donde estábamos en finales en alto y había 10 personas que eran prácticamente los organizadores, y ver ahora mismo este cambio en la aceptación del público en general en Cataluña con la Volta, con el ciclismo, la verdad que orgulloso, agradecido. Sí que no tiene calificativos la afición, porque ha sido espectacular, y sobre todo algo que me ha gustado es el respeto. Yo creo que es algo que, de verdad, que es algo que tengo que agradecer, el respeto, la admiración, con el cariño, con el respeto, que muchas veces siempre te vienen a pedir una gorra, aquí se vienen a animar, a potenciar al ciclista y agradecer al ciclista el esfuerzo, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Que es lo que más me ha sorprendido, ¿no?
Ya sé que me dirás que no os fijáis en esto, pero hay como una guerra de las galaxias entre Tadej y Jonas, todos lo ganan todo, ¿no os fijáis o sí?
A ver, nosotros, si te acuerdas, además hemos hecho un reportaje al principio de año, yo prácticamente en noviembre he dicho el 8 de qué vamos a hacer de aquí a final de año en casi todas las carreras, ¿no? Hay una planificación y no puedes controlar los rivales, ni el calendario de los rivales, entonces Nosotros hacemos nuestro calendario, hacemos nuestra planificación y como no se puede controlar al rival, tenemos que hacer lo mejor de nosotros mismos y dar la mejor versión. Como equipo tenemos que intentar ser equilibrado en cada carrera e intentar tener corredores que puedan afrontar con garantías de victoria cada carrera. Y es lo que hacemos, sobre todo cuando vamos a preparar el Giro. Es una carrera que por recorrido y por fecha realmente es idónea para preparar un Giro, que es la idea inicial desde la elaboración del programa.
Muchas gracias.
A vosotros.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Interessants les reflexions del director esportiu, del director de l'equip de Tadej Pogačar, del Marc Soler, amb aquestes declaracions d'intencions del que teníem pensat fer en aquesta volta, que gairebé el surt tot perfecte. Que difícil és programar i que després les coses t'acabin resultant. Doncs bé, amb un home com Tadej Pogačar, amb aquesta obra d'art que ens deia el Machín, a vegades els somnis s'acaben complint. Saltem ara de la volta a les clàssiques. Com us deia a l'inici, E3 Arelbeke, Gant Bevelgem i a l'horitzó Flandes. I també volta. Teníem ganes que tornés. Vinga, ara sí. Territori Fletxa.
A Ràdio Volta entrem al Territori Fletxa.
Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs de dilluns han feinat, però bueno, quina feina que hem tingut la setmana passada perquè ha estat superintensa en ciclisme.
I tant, i tant.
Ja comença, Això ja ho notes que arriba i de quina manera.
Això ja no s'atura, ni en frens de disc, ni en res no ho aturem. Primer de tot, ben retornat, que hem fet aquest parèntesi de final de temporada i ja tornem a tenir aquí. I en segon lloc, jo et diré que jo encara no toco de peus a terra després d'aquesta volta que hem viscut. Què has vist tu d'aquesta volta i què t'ha semblat?
Doncs en primer lloc he vist un canvi a nivell de recorregut i ha estat, evidentment, per l'etapa de Berga, que ha estat un espectacle, una etapa de tour. Jo vaig anar a visitar els equips dissabte a la tarda, diumenge al matí, tothom al·lucinava amb l'etapa, no tan sols amb la duresa, sinó amb l'ambient. O sigui, qui ha vist la Volta a Catalunya els últims 30 anys, et diria, i qui va veure només l'etapa dissabte, ve un canvi substancial. I, bueno, aquí us he de donar una bona, a tota la gent de Berga, perquè ha estat un espectacle des de fora. Jo, per desgràcia, no vaig poder anar a veure-ho, però, vaja, molta gent que hi ha anat i tot, i genial, genial. Inclús ja et dic, algun mecànic que anava allà al cotxe d'aquí, diumenge, quan parlava amb ell, em deia, però què és això? Si de cop i volta surt un enguirup aquí al mig, no? O sigui, era... No, tothom... Vaja, i inclús li vaig dir al Peris, l'organitzador de la volta, li vaig dir, ostres... Això ha estat una volta de Tour de França. I, bueno, el vaig felicitar i tot, però clar que crec que també us he de felicitar a vosaltres perquè sabem que aquestes coses s'han de moure des d'una altra part i ho heu fet molt bé.
I ens ho hem passat molt bé, preparant-ho tot i després veient aquest resultat encara més. I aquí ha fet... Tothom hi ha posat molt de la seva part, però a vegades hi ha coses que venen regalades i és la presència d'un tal Tadej Pogačar, que ell diu que vol ser el millor ciclista de tots els temps. Una cosa és dir-ho i l'altra és demostrar-ho, com ha fet aquests dies,
Sí, no, el Tadej s'ha passat de conya a la volta i ha estat el Tadej que és, o sigui, jugant, atacant, posant unes tàctiques allà a la carretera, endurint la prova, gaudint, fent exhibicions, és que no es podem queixar. O sigui, ell ho té molt clar, quina carrera esportiva vol, per quina vol escollir, i a mi personalment és un corredor que m'encanta. Jo crec que té una afició també al darrere, que el recolza i tot això l'estima molt.
Sí, el que ha fet aquests dies realment ha estat espectacular, tant a la carretera com fora de la carretera, atenent a tothom i exercint aquest paper d'estrella mundial. Bé, amb tu, evidentment, volíem començar parlant d'aquesta volta, però sobretot aquesta setmana que l'has tingut atapeïda de dalt a baix i volíem que fossis als nostres ulls en les clàssiques del nord, que van apareixent ja amb molta força, i aquesta setmana n'hem tingut un parell, tres, que tu les has pogut seguir i són curses que les domines a la perfecció. Per tant, què has pogut veure? Què t'has trobat?
Doncs mira, si abans parlava de canvi a la volta, m'he trobat un canvi a les clàssiques. I aquest canvi és que jo veig unes clàssiques, quan em refereixo amb el que he vist i amb el que s'ha vist, no el que he vist jo normalment, sinó el que parla molta gent que ha vist les clàssiques d'aquesta setmana passada, que ha estat E3 Arelbeke i Gant Bevelgem, com dues proves principals, i el que podrà veure, no? Si ho comparem amb altres anys, sempre hi havia una por pel domini del Visma, i aquest any aquest canvi quan parlo de canvis d'això, és que aquesta por no hi és. No es veu aquest domini i, per tant, es torna una cursa molt més oberta. Entren altres actors, d'altres com el Pogacar, que estava l'any passat, no hi seran. Per tant, tots són factors que, de cara al Tour de Flandes i la Paris-Roubaix, sobretot, si bé hi ha un nom, que és el Van der Poel, que destaca per damunt de la resta, hi ha equips molt, molt consolidats, com és el Lidl Trek, hi ha corredors que estan per allà també obrint la cursa en diferents moments. Per tant, bueno, també parlaria de canvi, no?, en aquest sentit, fer un paral·lelisme amb la Volta, també.
És curiós això del Visma, perquè, és clar, el principal canvi que tenen és que ha marxat Roglic, que tampoc era un tio de clàssiques, en canvi han incorporat Jorgensen, per exemple, que sí que és un perfil més de clàssiques, però que no dominin això que explicaves tu ara... Què ho pot causar? Que Van Aert també tingui la mirada posada en el gir o què creus que es deu tot això?
No, el Van Aert ha estat molt clar que, dient que ell vol guanyar Flandes i vol anar a fer Roubaix també. El que ha canviat és la preparació seva, que ha marxat a fer una concentració d'altitud. A l'equip també l'altre dia van perdre el tècnic, a Gant Grevel, que és molt d'hora. Però vaja, jo... també un paral·lelisme perquè... amb la Volta ha passat el mateix. O sigui, ells volen, però les coses no els hi surten. Així com deies que us va sortir tot molt bé pel Berguedà, dissabte ells la feina entenc que l'han feta, però mira, de vegades les coses no... entres en una ratxa que no et surten i ells venen d'una ratxa molt bona de que tot surt perfecte i mira, sembla que això ara es giri. Els motius, personalment jo no m'atreveixo a dir si és per la marxa d'un corredor com el Roglic. Crec que no. Crec que és al final, mira, han canviat coses. Poder, si intentéssim analitzar el cas de Van Aert, aquesta concentració en alçada abans de proves com Flandes i Roubaix, fins a quin punt és encertada, perquè ell, bueno, deia, vale, faig aquesta concentració perquè al cap i a la fi a mi, jo ja coneix les curses i no em ve d'anar a córrer i practicar-ho abans, no? M'estimo més està concentrat en alçada, però fixa't que l'alçada també et suporta un estrès al cos, no? I és cert que jo ho trobo, tots aquests canvis, si dic la veritat, ho trobo, si analitzem una miqueta l'edat, els anys que porten rendint, és com anar, des del punt de vista de preparació, eh? Uh-huh. És aquesta necessitat d'anar a buscar maneres diferents de treballar pel que el cos i reaccioni i trobi una millora, vale? Que està, si ho veus des d'aquí, bueno, està molt bé, està molt bé. El que dubto és que els hi surti bé. O sigui, clar, tu busques, no vols dir que t'arribi. Aquesta és la gran diferència. Yeah, tu busques aquesta millora entrenant, treballant d'una manera diferent. És el principi de l'entrenament, eh? El cos, si dones de menjar el mateix, s'adapta i no fot res. Quan dic de menjar, em refereixo a la preparació.
Sí,
sempre els mateixos entrenos, això ho sap tothom. És que el cos ja arriba un moment que no millora. Llavors, clar, amb un corredor jove és molt més fàcil trobar la millora. Amb un corredor més veterà ja costa més, perquè has de posar-hi més creativitat a l'entrenament, has de canviar calendaris, has de canviar altres coses perquè el cos trobi aquella motivació, sobretot motivació, de preparar-se i que el cos també tingui aquest efecte i millori. Jo crec que el Van Aert sí que ha intentat aquesta millora. No dic que no estigui bé, perquè està en un estat de forma boníssim, però a mi va haver una senyal el divendres a la prova de 3, quan ataca el Tijenberg al Matthew Van Der Poel, el Van Aert no és capaç d'estar a roda seva i no és capaç per estat de forma. Llavors aquí dius, ostres, a veure com li surt la jugada, perquè de moment el resultat no s'està veient. Que pot arribar, sí, però de moment no es veu, eh?
Déu-n'hi-do, interessant el que exposes. Amb tot això entenem que qui sí que li està sortint gairebé tot de cara, gairebé, és Mathieu van der Poel, que potser seria el gran favorit per Flandes, l'estructura Lidl Trek, amb Pedersen, que potser no va estar tan al davant a la Milà-San Remo, però sí que aquí a les Pedres ja ha estat superant fins i tot a van der Poel. Lazcano també ens ha fet somiar en alguns moments, però coincidim en que van der Poel és el favorit per Flandes diumenge.
Sí, no, i tant, i ens hem de plantejar, sí, evidentment no he parlat de Lazcano, perquè continua amb un paper molt més oportunisme i és un corredor que està creixent molt bé, mira, aquest sí, ell és jove i està donant passes agigantades, de part, en millora. Però si hem de parlar d'un favorit per diumenge vinent i Rubé, és Matthew Van Der Poel. Està, ell, segona carrera que feia aquest any va ser el Beke i la va guanyar Maxivisió. O sigui, arribarà fresc, per tant, va fer una altra cursa diumenge a Grand Gravelin, que el van desgastar molt al Triple Trek, però va estar allà, va perdre al final l'espina amb el Pedersen, és l'únic que no li va sortir. Però, sí, o sigui, jo posaria de favorit al Van Der Poel, però et dic, amb cursa més oberta, molt més oberta. O sigui, no ens hem d'oblidar que el Van Der Poel poder no té un equip com té el Lidl Trek, que una cursa com Flandes és necessari. Ja s'ha vist que si el Van Der Poel el força a treballar més al compte, també es cansa més al compte i al final no sap fer o no té aquesta capacitat de dominar l'esprint com ha fet en altres curses, no? La gran diferència amb una cursa com Grand Gravelin, l'Tour de Flandes, és que el Tour de Flandes és un home com el Van Der Poel, hi ha molts llocs on ell pot marcar la diferència, vale? Hi ha molts ratatxons, hi ha en allà un Van Der Poel juga, fa el que vol, vale? Per tant, i quan vull dir que fa el que vol, és que és això, és que si ha d'anar per la terra, és que el paio agafa la terra. O sigui, abans el Paterberg, el divendres va fer això, buscava el canalón, però clar, en comptes d'esperar-se per les llambordes, que arribes al canalón i ficar-se per allà, no, ell es fica abans per la terra, força tothom a anar per allà, per l'herba, i acaba caient el Van Aert. Clar, dius, bueno, doncs no segueixis per l'herba, no? Dius, sí, tu segueixes per on has de seguir, que és per les llambordes. Tothom el segueix, intenten fer el que fa ell i provoca aquesta caiguda, no? Provoca. Al final, no dic que sí, que hagi estat el seu interès, però és que fa coses que només ell pot fer. I per això és molt, molt favorit, però al tanto, perquè tu has dit al Lidl Trek que no li va sortir a San Remo, jo crec que a San Remo van estar fortíssims. I van estar, al final, vale, no la van guanyar, però van estar molt, molt, molt a prop. I és un equip que arriba amb això, amb molta solidesa, molta, molta. El que tinc clar és que estaran allà, els Lidl Trek.
Em passaria hores, parlant de clàssiques amb tu, t'ho he dit més d'una vegada, perquè a més aquestes del nord les tens a pamades, tu coneixes absolutament tot. Abans d'acabar, volia fer dos apunts més o menys personals. El primer ja t'ho vaig dir, diumenge seré a Flandes i la visita obligada dissabte a Kortrijk al Park Hotel, aquest hotel amb tanta mística, que me n'has parlat a vegades.
Sí, bueno, igual el guanyador de Flandes de Roubaix torna a sortir d'allà. Això sí que dormirà, ja m'ho diràs, a veure quins equips estan per allà, però bueno, gaudeix a Kortrijk, perquè és un poble, qualsevol poblet d'aquí de Flandes, té, vaja, que en aquestes èpoques de l'any, vaja, té molta història i es viu d'una manera molt, molt petita i bé, el necessari. Si te'n vas a una ciutat més gran, com Gant o d'aquestes, o Bruges, bueno, Bruges és d'altura Flandes, però que, o Bruges, al final, ostres, són massa grans, però Kortrijk, jo crec que vas al lloc proper, el perfecte per gaudir-ho.
I a més, tinc a la llista una pastisseria on ja t'explicaré si estan bons aquests franchipans, sí. que també els coneixes bé. Ah,
bueno, ja, no sé si t'agrada o no, però l'has de comprar. L'has de comprar... Perquè són molt mítics, aquests, també.
Ho faré. Ja
carrega, després hauràs de pensar com cremar-ho.
Bé, ja aniré peu cap als murs, també era una foto. I l'última, et vull fer una pregunta. Salvarem la Pineda o no la salvarem?
No pinta bé, la veritat, perquè l'Ajuntament ja ha fet l'acord, ja ha dit que això amb urgència, a part, que han desmantellat el carril bici, de l'Avinguda Pineda, que passa per la sota del via del ferrocarril, i vaja, ho han fet d'una manera molt ràpida, d'amagat, o sigui, amb empreses, i bueno, nosaltres des de la plataforma sí que intentarem que això no passi, fent altres accions, altres vies, possiblement la judicial també, per evitar que un carril bici tan important com és el de l'Avinguda Pineda es destrueixi, que mori, que això no pot passar.
Doncs ja ho sabeu, si voleu buscar més informació, la feinada que estan fent de la plataforma La Pineda amb el Joan Antoni també i tot un grup de gent que estan intentant salvar aquest carril bici. Joan Antoni, la setmana que ve en parlarem bastament d'aquest Tour de Flandes i ja mirant també l'horitzó a la Paris-Roubaix, o sigui que ens esperen dies intensos. Moltes gràcies.
A tu, Isaac, i gaudeix de Flandes.
Això.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio. car, and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta, sí!
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable. Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
I ara, un cop analitzat amb el Fletxa tot el que hem viscut, recuperem el que us vam prometre la setmana passada. Ja us sabeu que vam sentir uns petits fragments del reconeixement de la sisena etapa, la del Berguedà, que vaig fer ara fa uns dies, un parell de setmanes, amb el Xavi Florencio, amb el director de l'equip Bahrain. Vam pujar el cotxe, vam fer no en l'ordre original, sinó començant per una altra banda, per entendre'ns, tota l'etapa, el que passa, i amb això no vull fer-vos perdre les expectatives, que ens vam trobar Pradell tancat per la neu. Va ser just abans que el netegessin. No marxeu, que el que sentireu val molt la pena. És com viu un director d'un equip o com treballa el reconeixement d'una etapa per després passar les instruccions als seus corredors. Aquell dia no ens va acompanyar cap corredor. A vegades sí que passa, eh? Vam fer tota l'etapa en cotxe i és interessant, jo crec, veure com, o escoltar en aquest cas, com prenen les notes sobre els punts decisius de l'etapa. Abans, però, segon secret, recordeu que hi va haver molt enrenou durant aquesta volta perquè la sisena etapa s'havia de començar a emetre per televisió a partir de les 3 de la tarda fins a les 5 i això feia que hi hagués risc de perdre'ns l'ascensió al Pradell. Al final no va ser així, perquè l'etapa va anar una mica més lenta i, a més, i principalment perquè la transmissió televisiva, responsabilitat d'ASO, va començar mitja hora abans. Com es va arribar a aquesta decisió? L'etapa era dissabte, la decisió es va prendre divendres, a última hora, divendres. Això ho vam saber. Qui en va ser el responsable? Doncs no hi va haver un nom concret, no va que poguéssim dir aquesta persona va ser clau, o aquesta persona va prendre la decisió, o això que van dir va resultar determinant. No. L'organització hi va jugar un pes important en tot això. Des del primer dia, amb el Rubén Peris al capdavant, amb el Víctor Mur, van estar pressionant fins on podien perquè ASO rectifiqués i avancés l'hora de la transmissió. La pressió dels mitjans de comunicació, de les xarxes socials, dels aficionats, també hi va jugar la seva part. Al final, una miqueta d'aquí, una miqueta d'allà, pressió per part de tothom, ASO va rectificar i crec que la decisió va ser encertada perquè el que vam veure amb aquesta estrena de Pradell com a port de pas en una prova professional realment va valer la pena. Aquest és el segon secret. Ara sí, Xavi Florencio, ja em direu després si m'he passat amb la música èpica que acompanya aquest relat.
Quilòmetre de nacional, pujant al 5-6%, se passa el túnel, es gira a la dreta i carretera en baixada, bastant ràpida, sense frenar, o sigui, propícia per anar en fuga.
Mira, Xavi, aquí arribem a Vilada, el primer poble de l'etapa. Aquí hi ha un tiet de la dona del Sep Cus que viu aquí.
Ostres, això és bon punt, eh? Bon punt per saber-ho. O sigui, segur que està, ja sabem que estarà motivat el Sep, però bueno, veurem si tindrà temps de saludar els familiars. Jo penso que no, que aquí hi haurà una sortida molt explosiva, on tots els equips voldran estar a la fuga del dia i serà una fuga molt lluitada, no? De moment veig que no crec que amb aquest quilòmetre 10 d'etapa ja estigui formada.
De fet, és una etapa amb 5 ports, però clar, això vol dir també 5 baixades. La importància de les baixades, eh?
Sí, ho estem veient ara, de que és molt important, no? Prendre les baixades en bona posició, perquè, bueno, algun despist, alguna caiguda te pot deixar darrere, i ni que no es talli el pilot, però bueno, fa que el següent port, que estan bastant consecutius, pues, tindrà que recuperar aquells 20 o 30 segons que porten l'equip que està tirant el pilot i gastar una miqueta de forces que segur que, bueno, veient l'etapa com és, faran falta al final.
I la importància de reconèixer, eh? Perquè et fixes en detalls, aquest descens, hi toca el sol, no hi toca el sol, com és l'asfalt?
Sí, la veritat que bueno, s'ha de mirar aquestes coses, si és cara nord, cara sur, com bé sabem, pues, bueno, són zones que hi toca més el sol, i la cara nord pues, pot ser que hi hagi alguna zones humides i on fa que el pilot pues, bueno, s'estiri més a les baixades i que, bueno, pues, que els corredors tinguin que recuperar el temps perdut a la pujada o, bueno, o quan toquin, que sigui la zona plana.
Escolta, quines carreteres estàs descobrint, eh?
Molt boniques, la veritat que, bueno, per vindre amb cotxe i amb la família, i com no, pues, bueno, per vindre a veure aquesta etapa, que segur que serà, com n'estem parlant, pues, un gran espectacle pels ciclistes. Estem a meitat del segon port i hi ha una baixada de 2 quilòmetres. La carretera és bastant estreta, amb cotxe i mig, i després ràpidament comença els últims 3 quilòmetres del port. Normalment sempre hi ha l'Àrtico, perquè està en baixada, hi ha bastanta curva, i els últims 3 en pujada.
Aquí, Xavi, m'he fixat que tu vas prenent notes, eh?, sobre la marxa.
Sí, després me les passaré amb net amb un paper, i també a l'aplicació que tenim de la tablet, per recordar-me, pues, bueno, de tots els punts importants que estic veient, no?
Una carretera que ja l'havies fet, eh? Com a corredor o com a director?
Te diria de les dues, tant com a corredor com a director. I bueno, és un port bastant llarg, sobretot, pues, bueno, si pugéssim la Creueta després de Castellà de Nuc, però amb aquesta edició, pues, bueno, pujarem fins a Castellà de Nuc i després anirem cap a l'esquerra, direcció Guardiola, cap a Guardiola, no?
Sí.
Guardiola?
Sí, la Pobla i després Guardiola.
La Pobla i després Guardiola.
Sí, que és tot just el segon port de la jornada i aquí ja alguns trauran la llengua, eh?
Sí, la veritat que, bueno, com he comentat, és una etapa que des de sortida segur que molts equips la tenen marcada, hi haurà molta guerra per agafar la fuga, i després el que estic veient, que, bueno, que no pots estar, deixar-te anar, reposar una miqueta, anar cap endarrere del pilot, perquè al final de l'etapa, pues, bueno, aquesta energia que gastaràs per recuperar aquestes posicions, pues, s'anotaran.
A l'esquerra hi ha una rampa.
Aquesta?
Sí. Ure.
Ure, sí, sí.
Fins allà dalt, què et sembla?
Però no. El cotxe no ho sé, se'n farà dur, però el corredor és molt dur. I això també. Està. És el gir allà.
Sí.
Quilòmetre 149.2, se gira a l'esquerra, rampa d'uns 300-400 metres al 9-10%.
Aquí recordo que la Vuelta del 99, em sembla, el David Echevarría ens va dir que gairebé moren aquí aquesta rampa i encara els faltava tot els rasos.
Ostres, que... Bueno, tu, eh? Quan hi ha d'aquí a rasos, a fins alt?
Deu haver-hi uns 15-16. Què, Xavi, què t'ha semblat, aquesta pujadeta?
Bueno, pues, molt dura, no? Tota l'etapa jo penso que serà superdura, especialment, pues, bueno, a partir de la meitat, quan pugem al Coll de Pradell, que, bueno, allí jo suposo que ja els equips es mouran, pues, amb els líders, perquè és el port més dur, i faran gran selecció, no? Suposo que depèn la tàctica que hagin agafat, si tenen corredors per davant, pues, enviaran els líders cap endavant. I després tenim el penúltim port, que també són uns 5 quilòmetres al 9%, que acabarà de rematar una miqueta aquests líders de seleccionats, i l'últim port, el de meta, el Santuari de Caral, pues, bueno, aquí jo penso que no hi ha tàctica que valgui, no? Ja hi hauran, seran les cames les que dictaran qui és el més fort d'aquesta etapa.
T'ha agradat a tu, com a aficionat?
Com a aficionat, segur, serà un espectacle. Molt dura, la veig, i esperem que, bueno, que els corredors, pues, bueno, puguin donar un gran espectacle a tots els fans.
Vinga, va, Xavi.
Merci, eh?
A tu.
Què? Guapo, tot plegat. Us he de confessar que vaig acabar suat, blanc i amb les cames tremolant. Marejadíssim. Però ens ho vam passar bé, Xavi? Vinga, va, i ens queda sentir el Rubén Peris, entrevista també aquest diumenge, mentre desmuntaven tot el podi, les tanques, la zona final de l'última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Però abans, últim secret, última xafarderia, últim contingut d'aquest que no acaba de ser públic del tot. La Volta i Berga, o la Volta i el Berguedà. Sentirem què diu el Rubén Peris d'aquesta relació. Jo us avanço que tenen ganes que hi hagi continuïtat. Per part de l'Ajuntament de Berga, dels responsables, del Consell Comarcal, dels seus responsables, els fa molta il·lusió de continuar. Home, amb el que vam veure no m'estranya. I la seva intenció és que tot plegat no quedi aquí. No us puc dir res més. Tot està encara massa verd. Falten reunions. Però a totes les parts els fa molta il·lusió donar continuïtat al que va començar aquest 2024 amb l'etapa d'aquest passat dissabte, amb la sisena etapa. Ja us dic que no us puc dir res més, tot encara està obert, però la intenció de totes les bandes és que això continuï i que no es quedi només aquí. Ho anirem veient. No m'estranya, veient la imatge de l'alcalde de Berga i del president del Consell Comarcal del Berguedà, eufòrics, arribant a meta, amb una imatge que fins i tot van fer dubtar els cossos de seguretat que els van barrar el pas. No semblaven polítics en aquell moment, semblaven aficionats. Bé, també us dic que es van acabar canviant de roba i que tot plegat va acabar pel camí que havíem de pressuposar. Vinga, va, ara sí, el Rubén Peris per tancar aquesta especial Ràdio Volta, després, just després d'acabar aquesta edició que tots recordarem. Què tal, com estàs?
Bé, tranquil.
El millor moment de la setmana, ara que esteu recollint ja tot, que tothom passa per aquí i et felicita?
Bueno, sí, home, és un gran moment, perquè te n'adones que la feina que hem fet tots plegats, del primer a l'últim, doncs ha anat bé, estem contents, i sí, és un moment de tranquil·litat i de pensar ja, bueno, la setmana que ve, Setmana Santa, doncs, després quan tornem començarem a treballar amb la femenina, i després ja pensar en l'edició 104.
Tens alguna imatge gravada d'aquesta edició de la Volta?
D'ahir. Inclús perquè corredors a la nit em van enviar whatsapps.
Ah, sí?
Felicitant-me. Directors, encara avui m'ho deien, i molts em deien que semblava el Tour de França, amb una paraula. I això, la veritat, és un honor. O sigui, és un honor perquè al final nosaltres som un grup d'amics, som gent voluntària que fem això, no? I que et diguin que semblava el Tour de França, doncs això t'omple d'orgull personal, però per tots els que estem amb l'organització.
Des de fora et diria que la sensació és que estem vivint un millor moment de la Volta, però un moment dolç, i ja no penso només en aquest any, sinó l'any passat, amb aquest duel Roglic i Benepul, que venen els millors, ho comparteixes?
Sí. Ja dic, el record d'ahir és imborrable, no? Però, com tu dius, ja portem uns anys que a la Volta venen bons corredors, hi ha molta lluita, es veuen bones etapes, i durant tota aquesta volta passada, que hem acabat en aquest moment, hi ha hagut molt de públic, avui mateix aquí a Montjuïc estava a vessar, i crec que sí, que estem vivint un moment dolç de la Volta. Hem de seguir treballant, hem de seguir buscant financiació, buscant ajuda, però sí, estem en un moment dolç.
Parles molt d'aquesta etapa del dissabte al Berguedà, que m'ha sortit tot molt bé, però en algun moment em va fer patir prèviament?
Em va fer patir una mica. Aviam, jo sabia que personalment el que és l'organització aniria bé, tant per part de nosaltres i principalment per totes les persones implicades al Berguedà.
Tot molt bé, però en algun moment em va fer patir prèviament?
Em va fer patir una mica. Aviam, jo sabia que personalment el que és l'organització aniria bé, tant per part de nosaltres i principalment per totes les persones implicades al Berguedà. Jo estava segur que allò aniria bé. Em va començar a preocupar una mica, la veritat, quan fa una setmana o 15 dies em van enviar aquelles fotografies que havia tanta neu i tot això. Ràpidament vaig trucar a tothom i tothom em va dir que tranquil, que no em preocupés. Però clar, a mi em preocupava el fet de que jo sabia que sí, que estaria net, no? Però I si ahir es posa a nevar, o si ahir neva al dematí i a la tarda hem de passar, doncs, esclar, haguéssim tingut una sensació de gran frustració. Per això, que el fet de que tot anés tan bé, que va fer un dia esplèndid, que no hi va haver cap incident, estem molt contents, sí.
Ja sé que no em respondràs, però t'ho he de preguntar. La volta tornarà al Berguedà?
Sincerament, en aquest moment no ho sé. No ho sé perquè hem de parlar, hem de dissenyar la volta de l'any vinent. Ganes no ens en falten, però també hem de pensar que nosaltres tenim 7 dies. I en 7 dies tampoc podem fer grans invents ni grans canvis, perquè tampoc podem fer grans trasllats. Però sí que és veritat que l'èxit d'ahir pesa molt.
I abans d'acabar, ara em tocaria preguntar-te per la de l'any que ve, però no, a l'inici ho deies, hem de parlar de la femenina. Com respira això? Primera edició de 3 etapes, sens dubte és una gran notícia tenir més feina, però per aquesta qüestió.
Oh, però ens fa molta il·lusió. Ens fa molta il·lusió perquè, de fet, el que dèiem la revolta abans, sempre havíem pensat que algun dia arribés a ser una prova per etapes, i el fet de que aquest any, quan vam fer el planteig al Consell Català de l'Esport, a la Secretaria General de l'Esport, a la vicepresidenta de la Generalitat, al diputat d'Esports, a l'Ajuntament de Barcelona, o sigui, tothom ens va dir que sí. Llavors vam començar a treballar també amb les poblacions i ens hem trobat que tothom ens ha acollit amb els braços oberts, tothom té ganes de fer-ho, i hem dit, doncs vinga, som-hi, i farem aquest any. Fem 3 dies, equiparem el nom a Volta Ciclista Catalunya, i tant de bo la cosa pogués continuar i poguéssim afegir més dies amb el futur, però sempre hem de tocar de peus a terra.
Robert, moltes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Finisher, la suplementació nutricional de Kern Pharma, us ha ofert Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.